parlem amb el Ramon Besa i amb el Marcos López d'aquestes memòries de l'Andrés Iniesta, La jugada de la meva vida, el llibre que tots dos han ajudat a escriure. Ramon, Marcos, bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Bon dia, ben trobat.
Bon dia. Ho he dit bé, ajudar?
Sí, no, clar, el llibre és seu, el llibre el dissenya ell, i el que fem nosaltres és compartir, ajudar-lo, acompanyar-lo, guiar-lo, però és una autobiografia, i per tant tindrà diferents arestes, crítiques, el que vulguis, però és un llibre molt personal de l'Andrés, i nosaltres el que hem procurat és ser fidels al que ell volia explicar.
Un dia ve Iniesta i us diu, vull escriure un llibre?
No.
No. Un dia Iniesta envia'm un WhatsApp, ¿te gustaría escribir un libro sobre mí?
¿También tú?
Sí. ¿Perdón? Digo, sí, por supuesto. Desaparece. Desaparece literalmente de la escena. Al cabo de 3 semanas, siguiente WhatsApp. Bueno, desaparece, digo, de esa escena.
Sí, sí, pues, sí, sigue, sí, 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 sí.
Sigue jugando a fútbol, sigue haciendo su vida. Y al cabo de 3 semanas, ¿qué tal con Ramón? Yo, ¿cómo que qué tal con Ramón? Digo, bien, muy bien, es una de mis referencias, es uno de mis maestros, es una de las personas a las que admiro profesionalmente. Vale, vale. Desaparece durante 5 minutos y recibo una llamada de Ramón. Y entonces yo le digo a Ramón, creo que sé por qué me llamas. Y Ramón no sabía por qué le... No sabía que yo sabía. O sea, uh-huh. En el fondo él no nos cita a los dos y quiero, o sigui, que escribáis un libro sobre mí.
Ell va a la seva, cada, va a la seva bola amb tots dos, bueno, sense unir-vos encara.
No, como ha sido siempre. Él ha llevado la pelota en todo momento, que esa es una frase de Ramón siempre. Él ha llevado el balón. Entonces, el balón primero me lo pasa a mí y cuando yo creo que tengo el balón se lo pasa a Ramón. Y a partir de ahí nos conecta y... Desde el segundo WhatsApp hasta que nos vemos, yo creo que tardamos otro mes, mes y medio, hay un WhatsApp, nos podemos ver y nos vemos por vez primera hace 4 años, si no me equivoco, en el 2012 nos vemos y entonces nos plantea algo que tanto a Ramón como a mí nos parece como muy marciano, escribir un libro sobre un jugador del Barça que está en activo y donde él se quiere desnudar de verdad. Y a partir de aquí empezamos a trabajar... Pero no hay imágenes de Ramón y mías trabajando con Iniesta. No hay fotos. Es decir, nosotros no... Creo que hemos tenido como 3 o 4 largas conversaciones de media hora a 3/4 de hora. O sea, de media hora a 3/4 de hora. Y luego lo que hay es un trabajo increíble suyo de escribir. Él escribe.
Però hi ha una història que a mi... Jo no conec Andrés Iniesta més que pel que he vist d'Andrés Iniesta, el que veus i el que escoltes, que és un tio que no... Diguem-ho que és que aparentment és bullit, almenys te portes en fora del que és una gespa, que és una persona, diguem-ho, molt introvertida, i a mi el que em sorprèn és que decideixis fer un llibre sobre la seva vida. I si tu em dius, quin jugador
correcte,
del Barça
correcte.
No farà una història de la seva vida, a mi el primer nom que hagués dit és Andrés Iniesta. Ho hagués dit a Luis Suárez, segur que el faria, de Leo Messi, bo, probablement també perquè li interessa des d'un punt de vista del que és l'empresa, el Neymar per descomptat, però d'Andrés Iniesta seria de l'últim jugador del Barça que diria que vol fer un llibre sobre la seva vida, Ramon.
Bueno, sí, clar.
Nosotros pasa lo mismo.
Ara posaré una qüestió. Tu, la gent pensa... Ahir em pregunten al diari. Explicarem què passa amb l'Andrés Iniesta, no? I jo dic, per què? Diu, home, tu has fet un llibre de l'Andrés Iniesta. I jo li dic, bueno, sí, però normalment el llibre et serveix justament per conèixer qui és Andrés Iniesta. Si tu penses per què has fet un llibre d'Andrés Iniesta que passa a ser un confident teu, estàs mort. O sigui, molta gent creu que, perquè com Marcos i jo hem fet el llibre, perquè la gent tingui una idea, nosaltres sabem exactament el mateix que saps tu i la majoria de gent. Per què? Doncs perquè Iniesta tot ho interioritza i ho somatitza i ho explica amb qui vol i quan vol. Aquesta somatització és el que nosaltres hem cregut que va, per això va voler fer un llibre. És a dir, vull explicar, vull exterioritzar en aquest moment una cosa que em ve de gust fer-ho. I només vam posar 2 condicions, perquè vegis també. Una, que no entregaríem el llibre a cap editorial fins que no estés acabat, perquè volíem fugir de que un editorial o el que fos digués aquest titular, tirarem per aquí, no, el llibre és seu, i com tant només en sabrem nosaltres 3. I a partir d'aquí, després ja veurem com es comercialitza. No vam tenir la sort que amb el Paso doncs, li va interessar, doncs el Malcolm i tota la gent, Malcolm Barral i tota la gent es van implicar molt, però era una cosa molt nostra, i aquesta cosa nostra tot plegat anava molt de pressa i tot plegat anava molt lent, com és Iniesta. Tot plegat era un partit fantàstic, que deies, o sigui, hem fet 7 capítols i tot plegat estàvem un any sense cap notícia. Iniesta és així? I aleshores tu el que havies d'intentar és anar seguint el seu ritme.
Sí, perdona, perdona, des del dia que us envia, que l'envia el WhatsApp primer amb el Marcos, fins que el llibre l'entregueu a l'editorial, quan passa?
4 anys.
Hòstia.
Ai. Sí.
4 anys, literal.
4 anys. I us 4 veieu anys. Sessions de 3 sessions d'una hora o 4, d'una hora
no,
i mitja?
No, bueno, no, es que no nos veemos. Es decir, fuimos la primera vez a vernos y luego tardamos 6 meses. Luego el primer año es un año complicado porque es el año de la muerte de Tito y es un año delicado. El segundo año también es complicado porque es la aparición de Tata Martino. O sea que tampoco era, era nada fácil. Y todo se envenena, en el buen sentido de la palabra, en Anoeta. De repente, cuando el Barça pierde en Anoeta, que es el prólogo del triplete, el prólogo del tridente, recibimos ya, hay que hacerlo.
O sea, ir al bufet a partir de San Sebastián.
Sí, sí. Hay que hacerlo, pero yo sé que la gente tiene una imagen de Iniesta que se corresponde con la tuya, pero y Ramón lo sabe porque entre comillas lo hemos sufrido y lo hemos disfrutado. Es decir, él nos ha dado una posibilidad increíble. Es decir, tener las puertas abiertas como hemos tenido de todas las estrellas del Barcelona, de su familia, de su gente. Ese libro gustará más o menos, pero no hay ningún deportista en este país que haya hecho un libro así. De abrirse, de desnudarse, de explicar todo lo que siente, no hay ningún. Y además con un mérito para mí añadido, que él está en activo. Es decir, él está jugando a fútbol. Estos libros se hacen cuando tú te retiras, cuando estás fuera. Pero él lo hace cuando está en activo. Y eso es lo que más nos sorprendió. Y a partir de Anoeta es un momento que es a las 8 de la mañana WhatsApp, a las 12 de la noche WhatsApp, y es de locos.
Ramon.
No, que, a veure, quan un esportista t'ho posa tan fàcil, hi ha dues coses que es poden fer, que és la prioritat del Marcos i meva. Una, treball de camp. I això el Marcos és el número 1. Treball del camp vol dir anar a buscar tot Déu. Si ell et diu, vull parlar d'això, ell no t'explica què va passar. Vol que vagis a buscar les 10 persones que van viure aquell moment. I has de buscar aquelles 10 persones. Ho escrius, ho redactes i ell et diu, això està bé, això està malament. M'explico? Això és el procés del llibre. I després és el to. Un cop tu tens el treball del camp, de camp, de dir, ha parlat. Per exemple, a mi em fascinava la mare, perquè tothom coneix el pare d'Iniesta, però la mare no. Aleshores vam anar amb la mare, i el primer dia que vam anar amb la mare, vam dir, bueno, què voleu? Vam dir, no, prenem un cafè, i ens estem aquí una estona, i clar, sense prendre notes ni res, a la tercera entrevista vam començar a parlar de veritat amb la mare. M'explico, aquest és el procés. Com que, a més, era una cosa que no era pensada ni quan, quina comercialitat tindria, no, ni si tindria més impacte ni menys, sinó que era compartir, viure, acompanyar, això amb el treball de camp crec que el llibre es justifica. I després el que havia de ser era el to. A mi em preocupava molt que això no es convertís en un cuéntame, un sálvame, o el niño que quiso pasarlo mal, o el niño que ha emputeado, o... Perquè d'alguna manera m'hi va fer pensar també el programa d'Alberto amb el convidat, que Iniesta té un cert sentit de que vol que la gent el coneixi, però com vol ell, no com se'l miren. Sobre Iniesta, fins i tot ara, hi ha la sensació de la seva renovació. No hi ha cap manifestació a Barcelona. Ni hi ha ni editorials, ni declaracions dient que ha de renovar Iniesta i el capità. La gent va dir, i aquest capità, i el Piqué, hi ha com aquesta aura, perquè el propi Iniesta s'encongeix i li costa expressar el que vol dir. Bueno, ja veré a final de temporada, per què? Perquè no vull molestar, però ningú sap què passa. I això com si estessis amb unes cortines i dius, bueno, no acaba de passar, és que és com és Iniesta, és la història del llibre. Hi ha capítols més aconseguits, capítols menys aconseguits, històries que entren més, històries que entren menys, però que en el fons és intentar reflexar el que és Iniesta, i no té, per exemple, un punt d'autocrítica, perquè molta gent dirà, home, però és un llibre tou en el sentit que no expliqueu, ell no es qüestiona res, és que és una autobiografia.
Clar,
és que és suyo. No tenim per què entrar. Però m'explico, perquè m'ha dit, home, doncs és que si és un jugador que li falta, o és que això va passar, o és que... No.
Però per entendre el personatge, perquè, és clar, costa entendre el personatge a partir d'un personatge que tu el veus, impossible que pugui fer una autobiografia. Quan vosaltres acabeu el llibre, quan el teniu escrit del tot, li passeu...
No. Bueno, tú que eres escritor ahora, ya lo sabes.
Sí,
ya sabes cómo funciona esto. Él leía el libro cada noche. Cuando digo cada noche, es cada noche. O sea, por ejemplo, yo tuve una experiencia que para mí fue una de las mejores, más tristes, pero también de las mejores experiencias, que tuve la posibilidad de conocer a Jessica, a la viuda de Dani Jarque. Y entonces él estaba concentrado, y lo pongo para que la gente lo... Él estaba concentrado con la selección española. Por la mañana me dice, ¿vas a ir a ver a Jessica? Sí. voy a ir a ver a Jessica. Estás con Jessica a las 4 de la tarde en la clínica San Jordi tomando un café donde operaron precisamente al Cruyff del corazón. Sí, estás con Jessica, sí. ¿Has hablado con Jessica a las 5? Sigo con Jessica. Le pasamos una foto, un selfie de Jessica mío, y para mí esos son los momentos más bestias del libro. Él estaba concentrado, insisto, con la selección española preparando la Eurocopa, y al cabo de 10 segundos me contesta y me dice: habéis llorado mucho, ¿no? Porque tanto Jessica como yo habíamos llorado mucho. Digo, sí. Digo, ¿cómo lo has notado? Dice, los ojos los tenéis. ¿Me escribirás lo de Jessica esta noche? Digo, es que no sé si podré, porque tengo que trabajar y tengo que hacer una serie de cosas. Ramón no podía venir aquel día. Digo, bueno, intentaré. No se lo escribí por él, porque Jessica me pidió que, dice, Marcos, ahora que estás sintiendo las cosas, escríbelo ahora y antes de que sea por la noche, me lo pasas a mí. Y entonces se lo pasé a Jessica y se lo pasé a Andrés. Ese era el proceso. Cuando nosotros hablábamos con una persona, él al instante...
Hazlo. ¿Algú va... s'ha vetat algú? És a dir, ell ha vetat algú o algú ha dit no vull sortir?
Que jo recordo.
No. Hola, Fermí.
Bon dia. Ja l'he llegit, si em vols preguntar això, i m'ha agradat molt, eh?
Sí?
Home, t'ho diràs. Si
et defineix un Andrés Iniesta diferent a com te l'imagines o no?
És que no ho sé. És a dir, aquests senyors escriuen tan bé que podríem parlar de qualsevol personatge. Iniesta és un home d'un perfil pla, per entendre'ns, no? I la seva vida, sobretot als inicis, m'imagino que deu ser molt semblant a la de molts jugadors que ja han sigut precoços, que han sigut gent que algú els ha detectat i que, per tant, han tingut els patiments propis de l'edat, han tingut els reconeixements avançats, diguem-ne, i els pares assenyats que han fet que no s'ho creguessin abans d'hora, i, per tant, qui conegui Iniesta veu aquest perfil i diu, sí, aleshores, escolti, fer un llibre sobre Iniesta, per més que siguem fanàtics del Barça, en principi no presumiria res de molt atractiu. El que fa atractiu, i ho dic, o qui em coneix ja ho sap, que sóc un lletraferit en aquest sentit, és la qualitat d'escriptura d'aquests senyors, que a més li imprimeixen un ritme com si fes un present continu, per dir-ho manera. No? Tu estàs visquent, d'alguna manera, a partir dels temps verbals i a partir de la seva narrativa, estàs visquent una vida que en principi no seria ni tindria res d'apassionant, més enllà de que jugant al Barça per qualsevol altre ja seria l'hòstia, però l'estàs visquent d'una manera trempada, a veure si m'entens. Jo, a part de tot, com sabeu, ara al restaurant tinc tot el seu llibre, sí, com no? El teu, que per cert és un llibre molt distret i molt maco, molt dic de veritat, i m'ha agradat. Estan tots penjats a la paret, i aquest va ser pràcticament el primer que ho va estar-ho.
És veritat que el Fermí es va trucar i...
Sí, a més demanar permís per fer una cosa que...
No, però tu de vegades, l'opinió del Fermí... és una opinió molt interessant per mi personalment, perquè sé que és un lector compulsiu.
És.
I tu no fas una autobiografia per consum del colerisme i perquè els hi caigui la bava o per carrinclonisme, si ens entenem. O sigui, la imatge, per exemple, que Iniesta té a l'estranger és la d'un futbolista extraordinari. El llibre ja porta 20 països, Anglaterra és un dels llibres més llegits en el sentit que és una biografia d'un futbolista, la gent recorda Stamford Bridge, la gent recorda... I en canvi aquí tu dius, no, farem un llibre perquè els culers d'alguna manera ens pugi l'autoestima, no? I molta gent diu, bueno, però si és que del Barça de vegades ni se'n parla amb el to que s'hauria de parlar, bueno, però és que si Iniesta no en parla, sinó que vol parlar d'ell, per què n'hem de parlar, no? És dir, no és allò de, és com si ell intentés explicar el per què és així. Llavors, com que és així, doncs això fa que per algunes coses sigui més difícil tractar i per altres sigui més fàcil.
Estarem d'acord, Fermí, que estem davant de dos periodistes capdals per entendre l'evolució del Barça dels últims anys, i estem parlant de dues persones que ja m'agradaria tenir una mà per escriure com la que tenen ells dos.
És que aquest és el tema, perquè fixa't una cosa, al final del que es tracta és d'explicar històries, però després hi ha històries que són més planes o històries que són més com el Turmalet i tot l'assumpte, no? Però, cony, hi ha d'haver-hi pluma, hi ha d'haver-hi pluma que escrivi, és que, entengui'm, a mi el que em fascina és el bé que escriuen aquests dos senyors a quatre mans, i sobretot aquest ritme narratiu. Escolta, al final, els llibres, hi ha llibres que els llegeixes en diagonal, que dius, escolta, va, mira, tal, i sembla que ja sàpigues què vindrà a la següent pàgina. I hi ha llibres que la prosa t'atrapa. Al cap d'una estona, d'estar una mica així embadalit, de dir, cony, això està molt ben escrit, després em pregunto què han escrit. Saps què veritat? Després surt Iniesta. Clar, un nano petit, que no sé què, que l'entrenador d'Albacete, que el pare el portava 40 o 50 quilòmetres doncs, per entrenar, perquè encara no tenia l'edat, que aquell era un fenomen... En fi, tot això és previsible, d'alguna manera. Però el que no és previsible és hòstia, lo ben escrit que està tot això.
Però clar,
és un llibre magnífic. Perdona'm. Escolta, el Dam United sobre el Brian Clough, aquells mesos, sí, diguem-ne, de traspàs entre el Forest, el Leeds United i tot això. Allò és un llibre extraordinari. Sí. I estàs parlant de la bogeria d'un entrenador que, d'acord, dona més material que l'Iniesta.
Hi ha una altra història, Fermí, que no n'hem parlat, que és que fa molts anys, quan tu anaves a Londres, anaves a les llibreries de Londres, que
trobaves llibres de...
I trobaves... Era la punyeta. És a dir, hi havia llibres de tot. Esportius de tots els futbolistes. Jo me'n recordo la biografia de Michael Owen, que dic, Michael Owen, abans de fitxar pel Madrid.
Sí, correcte.
I deies, pues, la biografia del David Beckham abans de firmar pel Madrid.
És que per entendre este llibre també hay que entender el procés. És tan singular este llibre, primero, perquè és un jugador que està en activo, segundo, perquè este llibre s'edita en Espanya gràcies a Malpaso, que una edició que era una de les preocupacions de Ramon i que afortunadament Malpaso
resolvi bien. Si permets, el parell jo vaig dir, tapa dura i un llibre que es vegi. Jo no vull un llibre d'aquests de que es pugui anar rebregant i fotre el bolso o la motxilla o però que no el portis. No, ha de ser un llibre que la gent tingui la sensació... És a dir, si tu vols dir, pot ser una cosa de presumpció. No, és una qüestió de respecte a lo que és el llibre té i a la gent que li agrada llegir. Ja està, no tenia res més.
Puc dir una cosa que no sé si sabeu, perdó, eh? Segur que ho sabeu. El llibre del... Johan. Sí. Mm. En holandès. És així. És amb taronja.
Perquè té totes les fulles vistes per fora, amb aquest...
Ostres, que a més dius, és que és com si hagués un enllaç.
Un és en groc i l'altre és en taronja, i distingeix l'edició catalana de la castellana.
Ah, efectivament. Hi ha una pregunta vist des de fora que vosaltres em podeu respondre i que no ho he entès. És a dir, que no ho he entès, que no ho entenc. Per què Andrés Iniesta és el capità del Barça i no ho és Gerard Piqué?
Por liderazgo silencioso, porque la gente... hay futbolistas que trascienden fuera y futbolistas que trascienden dentro. ¿Por qué Busquets es tan respetado y no tiene una visibilidad mediática? ¿Por qué Iniesta tiene una visibilidad mediática que le dan dos goles cuando él no es un goleador? Cuando este libro aquí en España se llama La jugada de mi vida y en Inglaterra le llaman El artista, The Artist. Yo creo que en el fondo, cuando hablas con los jugadores... Yo, si me permites, te voy a contar una anécdota que no sé si a Ramón le gustará.
Uy.
Ramón, cuando íbamos a hablar con los jugadores, siempre lleva la libreta. Bueno, aquí también la lleva.
Siempre porto la libreta. Sí, Ramón Besa, si voleu distingir el Ramón Besa de la resta, porto sempre la libreta, una molesquina petita.
Sí, siempre lleva la libreta. Entonces, vamos a hablar con Leo. Bueno, además, la producción era facilísima. O sea, ha sido facilísimo. ¿Queréis hablar mañana con Leo? Sí, mañana. No, que Ramón tiene clase. Pasado. Que, o sea, nosotros poníamos las condiciones. No, que Ramón tiene facultad. Bueno, en función del día que se podía. Vamos a hablar con Leo. Y Leo se nos aparece en el vestuario, literal, puerta del vestuario de la Ciudad Deportiva de San Joan Despí, con una toalla de la ducha, recién salido de la ducha, una toalla y una camiseta. No, es que me dijo Andrés que querían hablar conmigo. No, pero hombre, dúchate. Se acaba el entrenamiento, dúchate. No, es que me dijo Andrés que querían hablar conmigo. O sea, la sensación de que porque Andrés le había dicho que quería, él dejaba todo y venía a hablar con nosotros. Dijo, no, que nosotros tenemos todo el tiempo del mundo. Tú tranquilo, dúchate y empezamos a hablar. Nos sentamos en lo que nosotros llamábamos el zulo, porque por ahí iban desfilando todos los jugadores. Desfilaron 10 o 11 jugadores. Uno de los últimos fue Piqué, precisamente. Y lo primero, cuando se sentaba cualquier jugador, era la pregunta que tú has hecho. Dice, ¿Andrés quiere hacer un libro? ¿Pero por qué? No sé, pregúntaselo. Dice, ¿pero de verdad? Dice, ¿qué empezáis ahora? No, llevamos 3 años. Claro. Piqué dijo, ¿cómo que lleváis 3 años? 3 años y medio haciendo un libro de Andrés Iniesta. Nadie sabía esto. Entonces, cuando nos sentamos a hablar con Leo, Ramón empieza a tomar notas. Como siempre, yo soy más digital, yo grabo y prefiero mirar a la cara y prefiero esto. Y al cabo de 5 minutos, Ramón dejó de tomar notas. Literal. O sea, yo me giro y... Porque estábamos descubriendo a un Messi absolutamente distinto. Estuvimos como 35 o 40 minutos hablando de fútbol, de la vida, de dos personas que viven juntos desde hace 10, 11 años en el mismo vestuario, que no necesitan hablarse, entre otras razones, porque Leo no habla mucho y Andrés tampoco habla mucho, pero, y eso es una de las frases que nos dijo Mascherano, hay un respeto reverencial, que es en el fondo como en el colegio, en el patio del colegio, tú sabes quién es el bueno.
L'anècdota permet desxifrar o interpretar a través d'aquesta anècdota el perquè un és capità i l'altre no. Mm. És a dir, Iniesta és el portaveu dels muts, perquè ens entenquem. És Messi, Busquets, Mascherano. Se sent més còmode amb aquest grup que no pas amb el grup Piqué, Neymar, un altre. Això és una mica el Barça, igual que la ciutat, igual que aquest país, és mar, muntanya, seny, rauxa, és la dualitat. I això fa justament que sigui un assumpte, per mi, no resolt del vestidor del Barça. O sigui, els vestidors, les redaccions, o la meva manera d'entendre la vida, no poden ser mai homogenis, han de tenir puntes. Si no tenen puntes, llavors, si no es verbalitza tot el que està passant, és més difícil. Per tant, entenc que la no capitania de Piqué, o no pertany al grup de capità, és un assumpte mal tancat, perquè representa una part de la plantilla i tu no l'has resolt. Val? T'explicaré l'anècdota que Piqué va ser dels últims personatges del llibre. I en principi no sortia Piqué. I un dia, discutint amb Andrés, m'han dit, hauríem de parlar amb Piqué. És a dir, per què? Perquè a Iniesta li feia por el que pogués dir Piqué. M'explico?
Sí,
així potser entendrem el que és capità. Llavors dic, bueno, però escolta, a veure, Andrés, no passarà nada. Llavors, clar, quan el vam convèncer, el primer, aquell dia, me'n recordo com si fos ara, Andrés envia un missatge i diu, què ha dit Piqué? Perquè li feia por el que diria Piqué. Esclar, Piqué és tan sincer que el primer que ens diu, bueno, és que... I això no surt al llibre, perquè és una part que vam ometre, però que s'entén amb el context del que explica Piqué. Hòstia, l'Andrés és un tio que tu vas pel carrer i el veus amb un semàfor aturat i diu, sembla que acabi de sortir del gestor de fer la declaració de renta. I després, clar, ell explica, bueno, no, és... com podria ser el quiosquer, podria ser el tio que vas a comprar el menjar, el que sigui. Però això és perquè entenguis una mica, o intento respondre, tot i que no tinc un sí o no el per què Iniesta pot ser capità i Piqué o no. Perquè jo crec que representa una mica la part que domina el vestidor, que és la part dels més muts o dels silenciosos, els que prefereixen menys fresa. Però això és un assumpte que el Barça n'ha de tractar i parlar.
Són les 11 del matí. Avui hem parlat d'aquest llibre que es diu Andrés Iniesta, la jugada de la meva vida. Quants idiomes has dit, Marcos, ja?
22. 22. Oh. 22 països... No,
és allò que dius... És a dir, aquí sí, parlem molt i tal, sí, el convidat i tal, però realment tinc la percepció de que valorar-lo no, apreciar-lo tampoc, però que... És que no sé com diria... Que té més impacte mediàtic fora que dins.
Sí. Estoy convencido que sí, sí, porque además países son muy raros, Mongolia, Israel, Polonia, obviamente Inglaterra, Italia está a punto, China también, pero más allá del número, yo creo que él quería contar una historia, él quería que la gente lo conociera, y nos ha utilizado, afortunadamente, a Ramón y a mí, que es un placer, porque en el fondo... A mí me ha permitido trabajar con Ramón y entonces eso esa es la grandeza del libro, poder trabajar con Ramón y poder trabajar con Andrés. E insisto, para mí la valentía es que este tipo lo ha hecho siendo jugador en activo. O sea, no hay ningún jugador en activo que haga esto.
Però ara segurament afegiríem un altre capítol per intentar explicar què li passa, que és que ell, ara posaré l'exemple, tot i ser el portaveu dels que és, ell no pot jugar a la carta com fan els altres. L'entrenador l'administra. Un altre cop el porta a la corrent. Un altre cop li falta l'autoritat o li falta el plus per dir, vull jugar. I quan ho diu, la gent li diu, però què li passa? Per què s'emprenya? Collons, perquè vol jugar més. L'altra cosa, és clar que respecta la decisió de l'entrenador de que l'ha d'administrar perquè el futbol del Barça s'ha tornat més físic i tal. Però ell, per què no s'atreveix a dir-li, o per què no ho fa, o què està passant exactament? Messi juga a la carta. Luis Suárez juga a la carta. Tots juguen a la carta, menys ell. Ell juga quan diu l'entrenador i l'administra com vol. Per tant, podríem tornar a començar el primer capítol de l'Andrés. Com explotarà això? Diu, bueno, doncs m'ho vull pensar. I llavors la gent diu, bueno, però què et vols pensar, collons? Vull ser protagonista, vull jugar cada dia. És tan difícil entendre això? I com ho haig de dir? No, és que si em poso a cridar no seré Andrés Iniesta. Què faig? Faig un llibre, busco algú que m'ho expliqui, perquè jo no em reconeixeria la gent si jo ara faig un gest de rebeldia i dic, Andrés Iniesta vol jugar tots els partits. I algú dirà, bueno... És que l'Andrés Iniesta és un jugador de moments, continuïtats, no em toquis els pobrots, ja tornem amb la dualitat, els catalans, si no. I aquest una mica és el reflex del llibre, no té cap altre més misteri que aquest, però en el fons ell se sent Messi i no el tracten com a Messi, se sent Busquets i no se'l tracta com a Busquets, se sent Luis Suárez i no se'l tracta com a Luis Suárez. Una altra cosa és si futbolísticament s'ho mereix o no, però a l'estranger, la gent que se'l mira diu, hòstia, però quin és el problema? Per què no juga més? I Luis Enrique l'ha volgut conservar tant i donar tant a la carta que cada cop ha parlat molt bé d'ell, però ell, en canvi, no s'ha sentit igualment important. Jo faré... Al llibre hi ha una anècdota molt curiosa, perquè la gent coneixi a Iniesta, que és quan comença Guardiola a ser l'entrenador del Barça, i després dels primers partits la cosa va molt malament, bueno, s'ha perdut a Numància, amb el Numància, s'empata amb el Racing, ve el partit de l'Sporting de Lisboa, i el tio, el Pepito està plogat, i tot plegat sent pam, 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 la porta que truquen. I qui serà? I diu, passen, Andrés Iniesta, diu, mister, de puta madre, lo vamos a ganar todo. I tu dius, com? Andrés Iniesta truca al despatx de Pep Guardiola quan està com està i li diu, mister, lo vamos a ganar todo? Val? Perquè en aquell moment ell, això quan ho verbalitza i ho sabem, ens sembla una anècdota, això ha transcendit? No. Per això, com que ell no es confessa, si no és a través d'un llibre per no trair el club, per no dir que ningú s'empipi, ni, no farà una declaració extemporània. En canvi, Piqué, potser dirà, prou, s'ha acabat. I això, aquesta dir com jo verbalitzo la meva mala llet, com jo expresso que estic emprenyat, com jo dic que no em poden tractar així, creu que les coses ja són tan òbvies com perquè ell no les hagi de recordar.
I tant. Ja ho eren el 2006 a París, quan ell es veu amb Van Bommel a davant.
Una altra anècdota. Juga Van Bommel, no juga Andrés Iniesta.
Ahí en un momento... Mira,
i Edmilson.
Sí,
i el partit canvia la segona part quan surt Iniesta.
Esa és l'única resposta que no... a una pregunta que no ha querido responder. La única. ¿Qué le dijiste al míster después de aquella final? Porque yo se lo pregunté dos o tres veces. Digo, ¿qué le dijiste al míster? Me refiero a Frank Rijkaard, después de aquella final, cuando ya en el descanso el Barça está perdiendo y aparece él y cambia el rumbo del partido. Y él, como es muy, muy especial, dice, solo diré, más o menos, te lo estoy diciendo textual, solo diré que si... digo lo que me dijo el míster, la gente lo entendería todavía menos.
Va. Y parlant de Rijkaard, ¿proyectos para el futuro? Es las preguntas que estáis siempre los periodistas.
Escolta, una cosa, abans d'acabar, ¿renovará?
No ho sé.
És que no ho sé. És a dir, una de les coses bones és que hem tornat a la posició... O sigui, allò que et deia, les fonts normalment no són els amics o els dirigents que té confiança, són d'altres. Per tant, si tu li preguntes a Andrés Iniesta què passa, dirà, perdona, eres Ramon Besa?
Clar.
O qui m'està preguntant a mi? O eres Marcos López? O sigui, quieres saber una cosa? Per tant, no ho sabràs per Iniesta, ho sabràs per una altra via, per un seu amic, però Iniesta no t'ho dirà, perquè seria trair el club. És a dir, el futbolista de club o la persona que té un sentit de pertanyença amb una col·lectivitat i això no ho interpretes, estàs mort. Jo vaig fer justament el llibre, perquè m'havia proposat no fer cap llibre ni res, perquè sabia que em permetria poder tractar l'Andrés Iniesta igual que abans del llibre. O sigui, no ha canviat res. I si ha canviat és que tu estàs utilitzant el llibre o estàs utilitzant una relació de confiança per extralimitar-te les teves funcions. Les meves funcions és saber per què. I la seva funció és dir, a saber-te'n, però jo no t'ho diré. I jo he intentat verbalitzar, o està implicant aquí molt Marcos, del per què li passa, que és que no se sent tan important com creu que mereix. I a partir d'aquí, doncs, dependrà de l'entrenador, dependrà del projecte de la Lliga, i el que no vol és caritat. És a dir, esclar, estem parlant de l'últim contracte d'Andrés Iniesta. Estem parlant de que ja no li queda cap més contracte. Per tant, la directiva, per lo que jo sé, i això no ho sé a través d'Iniesta, el que li ha ofert és una renovació traient-li els condicionants, no, sense cap més, ni més calés, ni més conjuntures, ni més històries. I pot ser que passi a formar part d'una cosa no resolta de la directiva, que és aquesta quota de jugadors, Puyol, Xavi, Iniesta, que estan en stand-by, i que tothom espera que algun dia, quan les coses vagin malament, vinguin tots plegats i ho arreglin. Però anem posant un fons d'armari.
Aquest sí que és el gran fons d'armari.
Un dia vindrà el Xavi, un altre dia vindrà el Puyol, ara d'aquí dos anys hi afegirem l'Iniesta, llavors tot això s'arreglarà.
Sí, el Piqué de president. Per acabar, són les 11:06 i tinc a la Laura Rossell i el Gerard Costa Freda, que se m'estan florint a l'estudi, pobres, però per mi... Ramon i Marcos, no me'n puc estar, si us demano un minut per cadascun, per si s'ha acabat una etapa, malgrat el que pugui passar diumenge, si es pugui guanyar la Lliga i tot plegat. És a dir, ara no ser avantatgista. Sí. Avantatgista no és dir-ho ara, avantatgista seria dir-ho final de la temporada. És a dir, què creus?
Jo crec que sí, és a dir, és una etapa que es va acabant de mica en mica, perquè alguns d'aquests artífexs més importants del millor equip de la història, probablement del futbol, doncs alguns ja no són al club, els altres s'han retirat, com és Puyol, com és Xavi, Iniesta no li quedarà massa, i Messi, que és el gran actiu, vulguis o no encara, doncs té un cert recorregut el que passa, i potser d'això és el que a mi m'entristeix més. Jo tinc la impressió que no hem acabat d'aprofitar massa bé alguns dels millors anys de Messi a l'hora de fer-li un equip una mica més a mida. Jo només recordo una cosa, una roda de premsa de Pep Guardiola acabat de guanyar Wembley la Champions el 2011, que ell més o menys interiorment ja sabia que també marxava, que va dir, escolti, jo només desitjo que el club sàpiga fer feliç en aquest jugador, perquè amb aquest jugador el Barça tindrà molts més èxits. Em dono la impressió que per errors, sobretot a partir d'un moment molt precís i molt exacte de la vida del Barça, de la vida institucional del Barça, per aquests errors no hem acabat d'aprofitar massa bé aquesta generació. Però, evidentment, estem al final.
Marcos.
Estamos en el final. El problema de que cuando tú llegas al final es una oportunidad para construir un nuevo relato. Y aquí el problema real es creer en lo que haces, sentir lo que haces, elegir el camino y apostar por ese camino. Yo no le conozco ideología futbolística a esta directiva. No le conozco. Entonces, no sé si es buena o es mala, pero no sé, a Rosell sé que le gustaba Scolari. O sea, y evidentemente estaba en las antípodas de lo que es el Barça, de lo que era Rijkaard y de lo que fue luego Guardiola y de lo que fue después Tito y compañía. Y cuando tú no sabes, aquí en el ordenador, cuando tú refrescas, que es F5, ¿no?
Sí.
Refrescas, entonces, claro, si refrescas es porque sostienes una idea. Pero la idea se mantiene ahí. Y ese es el legado que tiene este club. Menos hablar de Cruyff y respetar su legado. Y el legado es el balón, el legado es una manera diferente de entender el juego. Y creo que es un momento muy difícil, un momento estratégico, donde la directiva se está jugando su futuro, Bartomeu se está jugando su futuro con la elección del nuevo entrenador, porque el nuevo entrenador es el que va a tener que gestionar ese final, que es lógico. O sea, este equipo ha durado lo que no ha durado ningún otro, 10 años. O más, y es maravilloso, 2006-2017. O sea, nunca más los mejores años de nuestra vida que ir a la puerta los hemos vivido todos, los aficionados, los periodistas, los jugadores, todos. Pero ahora alguien tiene que ser valiente. Y alguien es el club y el entrenador y gestionar esto. Y vuelvo a Iniesta. A Pirlo, con 35-36 años, le hacen monumentos en Italia. A Pirlo. Y yo no entiendo cómo en este club, cuando tienes una joya como es el caso de Iniesta, no se hace lo mismo.
Ramón, deixa per acabar. Vinga, Ramón.
En el diccionari del Barça hem après una altra cosa, que és a combatre el que ens van dir que això era el fin de ciclo. Ara parlem de fi d'etapes, no parlem mai de fi de cicles. El cicle durarà, de moment, fins que vulgui Messi. Per tant, no parlo de fi, estic amb la paraula que ha utilitzat el Fermí, etapa. Hi ha hagut moltes etapes al Barça, i cada etapa ha sabut refundar-se. Hi ha l'etapa de Rijkaard, que s'acaba amb la decadència de Ronaldinho. I quan arriba Pep, què és el que fa? Prendre decisions traumàtiques. Ronaldinho, Deco, Eto'o. L'arribada de Eto'o suposa fins i tot el fitxatge d'Ibrahimovic. I al cap d'un any, traspassar Ibrahimovic amb una frase cèlebre del expresident Rosell dient que és el negoci més ruïnós de la història del Barça. M'agradaria recordar-ho també perquè només recorden el que els interessa. Quan la cosa torna d'alguna manera a caducar, que dius, ostres, el pobre Tito es mor, arriba el Tata i tot això, arriba Luis Enrique. Què fa? Decisions traumàtiques. Converteix una parella que no funcionava en un trio. Neymar, Messi, amb Luis Suárez es converteix en un trio i això funciona. Per tant, continuant amb el mateix cicle, es torna a reinventar. La història és que ara com es reinventarà? Estem a la tercera etapa. Perquè el fil conductor que hi ha hagut fins ara ja no és el cruifisme, és Messi. No ens componguem. I Messi és l'expressió del cruifisme relativament. És l'expressió del que ha estat el model del Barça. La Masia, que és un nano, que jo és la tesi que he tingut sempre, que l'avantatge entre la diferència entre Messi, Argentina i el Barça és que aquí és l'intèrpret del solfeig. El Barça té solfeig. Argentina només té solistes. Tu, a partir del solfeig, quan comences de nen, de petit, i vas creient, saps tots els instruments. I quan ets un solista, toques el que a tu t'agrada. Es converteix en una banda de jazz. Argentina, tots són una colla de solistes, però no hi ha el solfeig. Això és el gran producte del Barça, que és que s'ha de mirar. Si és que els incomoda Cruyff, si és que els incomoda Guardiola, respectin com a mínim el que és el Messi com a producte d'una manera d'entendre una genètica estrangera, però amb l'escola catalana, amb el solfeig català i el de la Masia. Si es respecta això em donaria per satisfet, si no, ja no seré tan còmplice o partícip de lo que m'he vist jugar al Barça. I això es veu amb una cosa. Cruyff ens va ensenyar una cosa, és a mirar el futbol. Per tant, tots els que tenen els ulls de Cruyff ens mirem el futbol d'una manera. Tant me fa que em diguin sectari com que no. Però si no tens els ulls del Cruyff, no el mires igual. I això fa que puguis decidir més que t'interessi un jugador com André Gómez, perquè és més físic, perquè és més alt, perquè és més potent, però també és menys ràpid que Iniesta o Xavi. Per tant, no ens mirem els futbolistes de la mateixa manera. I aquest és el problema que ha de resoldre la directiva. Perquè abans de fitxar has de saber com vols jugar i què vols. Després sabràs què és. És a dir, si tu vols tocar d'una manera, has de fitxar uns determinats músics. Ara, si vols tocar d'una altra, d'una altra. I aleshores jo tinc la sensació que, d'alguna manera, Rosell i aquesta directiva és hereda d'una cosa, que és dir, La cultura i tot això ja hi és, ja ve donada i depèn de si són bons o dolents. On està l'avantatge? Jo vaig fitxar Neymar. Jo he fitxat a Ronaldinho, fixa't. Els dos grans fitxatges de la junta directiva, que és un gran mèrit seu, no l'estic negant, però és descobrir l'estrella del moment que pot ser. No la cultura futbolística, perquè la cultura futbolística vol dir els ulls de Cruyff. L'altre és ser un gran marxant. I un gran marxant vol dir que estic segur que Rossell, en el seu moment, era l'únic tio que podia competir amb Mendes. Però això és un àlbum de cromos, no és fer un equip.
I fins aquí les notícies. Andrés Iniesta, la jugada de la meva vida. Quin plaer escoltar Ramon Besa i Marcos López. I Fermí Puig. Moltes gràcies, Ramon. Gràcies, Marcos. Molta sort, de debò.
A tu, Jordi. Moltes gràcies.